I ara tenim nosaltres a Carles Mulet, ell és el senador per Compromís. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Ahir en el ple del Senat s'aprovaven dues esmenes de Compromís, això publica vostè en el seu Twitter, al projecte de llei de modificació del Codi Penal, no?
Sí, vam aconseguir que s'aprovaren dos esmenes nostres. Estem prou decebuts en la que ha sigut la tramitació de les dues lleis que s'han tramitat ahir, la llei de protecció i drets de l'animals i la modificació del Codi Penal en tractament dels animals, i encara així vam aconseguir que s'aprovaren dues esmenes nostres que pensem que són importants.
Mire, com estem en un horari que, bueno, és un horari permitit encara, li pareix que senquem la seva intervenció, la que va fer vostè ahir en el Senat?
Va ser molt dura, crec, del contingut, però sí que val la pena escoltar-la, crec.
Soy un hombre de 47 años de Madrid. Busco gente con perros machos adiestrados para sesiones de zoofilia. Pago. Seriedad. Otro anuncio. Busco amigo, no importa edad ni físico, que tenga perrito para ver cómo te monta. Me encantaría ver cómo lo hace. También se daría gratificación. Otro anuncio. Soy mujer madura que le gusta ser penetrada por perro muy grande. Soy amante de la zoofilia, la practico desde jovencita. Hoy, con mis 50 añitos, sigo practicando. Si alguna mujer quiere, tengo el perro perfecto. No cobro. Esto es normal con esta reforma del Código Penal. Busco a chico para que hagamos zoofilia con su perro o el mío, en Vitoria, mi casa o la tuya. Te pago 20 a 50 euros. Esto lo pueden encontrar fácilmente en portales de anuncios al cual pueda acceder incluso una persona menor. Chico, 40 años, interesado en iniciación a la zoofilia con caballos. Busco a alguien de Badajoz que tenga caballo dócil para iniciarme. No penetración, pero no continúo. Chico, busco iniciarme en el zoo, en zoofilia con perro grande o mediano. Soy muy discreto. Podría estar continuando así leyendo a que duele. Pues eso. Y paso de leerle, por ejemplo, lo que pone el informe que ha hecho la Coordinadora Profesional por la Prevención de Abusos. Vínculo entre el abuso sexual de animales y violencia interpersonal de personas en España. Eso, obviamente, no lo voy a leer porque me parece ya, si lo anterior me parecía excesivo, esto supera todos los límites. Eso lo pueden encontrar en Internet. Anuncios como estos los pueden encontrar en cualquier portal que pueden incluso acceder a una persona menor y si no hay ningún tipo de lesión, no supone ningún tipo de delito. Eso es lo que estamos votando hoy, ni más ni menos. ¿Quién tiene que demostrar la lesión? ¿Tiene que ir el animal al veterinario para que el veterinario acredite que hay lesión? Obviamente, quien practica la zoofilia no será el que irá a llevar el animal para que un veterinario determine si ha habido o no lesión. Nos parece realmente insostenible.
Mire, ho tenen que sentir, la gent ha de sentir el que realment passa. Jo quan sent que vostè es comença a fer declaracions, noto com n'hi ha un so de fondo, com que se remereixen tots, no?
Sí, de fet, jo mateix no vaig poder acabar la intervenció que tenia preparada, me pareix tan fort, a pesar d'haver-ho llegit ja, no? Aquestes barbaritats que tenia preparades, el simple fet de vocalitzar-les, no? de dir-les verbalment, vaig veure que no podia continuar perquè són autèntiques barbaritats, i el que més sorprenent és que això se pot trobar en dos clics en internet, no tens que tindre cap tipus de filtre. Hi ha foros, hi ha llocs d'anuncis classificats on hi ha aquest tipus d'anuncis, en total impunitat, i els pareix, clar, que no sé, és un fet que encara estigui amb aixina, no? I que damunt el nou Codi Penal el que fa, el que ara era un delicte, perquè això són delictes contra els animals, no? A partir d'ara, la reforma del Codi Penal, que nosaltres vam dir que s'hi corregiré i no han volgut la majoria de la cambra, és que la nova redacció que va ser aprovada del Congrés, a més de demostrar que hi ha hagut aquest acte, és que demostra també que els animals han tingut una lesió. En el moment que no hi hagi lesió, no hi haurà delicte. Ens pareix una autèntica barbaritat, perquè, clar, qui té que denunciar aquesta lesió? L'animal no anirà a un veterinari a denunciar la lesió. La persona que ha propiciado y se encontre tampoco, no, obviamente, no, no irá a denunciarlo si es la es partícipe de esa actividad. Uh-huh. Y el nuevo Código Penal es una barbaridad porque únicamente pasará en el Estado español de nuestro entorno este tipo de comportamientos. Uh-huh.
Clar, quan vostè fa esta reflexió i mira la cara a la gent i li diu això de... estem votant això, sí, en este moment. És dir, se té que demostrar que un animal ha patit maltracte físic, ojo, i qui ho demostra? És el que vostè li pregunta. Perquè, claro, la proposta de compromís, els animals maltratats no tornaran en els seus maltractadors, però qui demostra que són uns maltractadors?
Clar, clar, estem parlant de persones que han estat condenades per maltractar als animals. El que passa ara és que si tu si te condenava per maltratar un animal, te imposaven una sanció, una condena d'uns quants mesos en els quals te inhabilitaven per estar en l'animal, però una vegada s'havia acabat aquesta condena, aquesta pena que pogués tindre, l'animal se retornava, no? I ara el que se modifica en nostra reforma del Codi Penal és que sempre quan, òbviament, se demostra que és una persona que és una maltratadora i que no s'ha rehabilitat com a tal, uh-huh. cosa que ara no passa bé, l'animal no li tornarà d'ell i continuarà decomissat en bones mans conforme passa ara quan te'l lleven, no? El problema que dice, no? És com quan se maltraten persones, clar, tu no pots després tornar-li a estar en contacte amb el maltratador si la persona no s'ha rehabilitat. I pensem que el mateix que és per a les persones també hauria de ser per als animals.
Mm-hmm. L'únic que ocorre, per exemple, és que quan una persona pues no li dona bé de menjar als animals o n'hi ha coses que se veuen físicament i sí que és veritat que el pot denunciar algú que ho vetga, però quan és aquest tipus de violència que practiquen els animals, com el que vostè ha llegit antes, és més complicat de denunciar, no?
Clar, és molt complicat perquè la majoria d'aquestes agressions se produeixen en espais tancats, que no se veuen a simple vista, no? I també pensem que sobre una sola castigar o aplicar penes quan ja has fallat prèviament en tots els espais. El que fer és educar moltíssim més a la gent, no? Fer campanyes de conscienciació, que els animals no són objectes, els animals són sí. Ser vius i se mereixen tot el respecte, tenen drets uh-huh. i tenen obligacions. Uh-huh. I també era part del debat d'ahir, no? Dient, és que no poden tenir drets els animals, com que no poden tenir drets quan tenen obligacions? Tenen uh-huh. obligacions els animals. Un gos de casa té una obligació de replegar la presa, no? Un gos que uh-huh. acompanya una persona invident té obligació d'atendre aquesta persona. Uh-huh. Un gos té l'obligació de fer companyia i per això el té en casa, no? I podrien un gos de rescat també, que hem vist ara sí. el terratrèmol. Són éssers vius en obligacions i tota animal que tingui obligacions també té que tindre drets. I per això vam ficar també el focus en això, no? Perquè els animals tenen drets excepte, per exemple, els animals de casa. Són menys gossos que altres gossos. És un tema que dona per a molt, no? de debat.
En este cas, en la llei de protecció animal, si parlem dels gossos de casa i dels bous, a on ens trobem?
Sí, m'he
sent ara. Si parlem dels gossos de casa i dels bous, en quin punt està això? En quin punt està això?
Sí, pues el que denunciem era això, no? que una llei que havia nascut per a protegir a tots els animals i que se parlava molt positiva, al final, per la pressió principalment del Partit uh-huh. Socialista, hi ha animals que tenen drets i hi ha animals que no tenen drets.
És dir, el que li volia preguntar és què ha quedat excluït, després de parlar del que havíem parlat fa un moment, quins han quedat excluïts en aquesta llei?
Els gossos de casa no tenen la protecció que tenen la resta de gossos, no? Hi ha animals que no tenen cap tipus de dret, per exemple, els pitxons. És una cosa que també, així a nivell autonòmic, vam intentar tindre el regulant, no? I que protegís els animals, i també per pressions del Partit Socialista s'ha exclòs als pitxons i es poden utilitzar com a objectes uh-huh. per a disparar-los sense cap tipus de problema. Però el cas més escandalós pensem que és sobretot és dels gossos de casa, no? Uh-huh. S'entenen que no tenen cap tipus de dret i es califica quasi com a un objecte, no? Uh-huh. La resta de gossos si no són de casa sí que tenen drets, els de casa pues, estan subjectes a qualsevol tipus de maltracte o el que se ve, no? Pots fer el que vulguis amb ells que no te passarà absolutament res.
Mm-hmm. I per lo que fa als bous, perquè la ciutadania sàpia què ha passat finalment?
Sí, sí. Continua sent una espècie, no? I intocable en aquest sentit, no s'avança en la seva protecció, al final la justificació la de sempre, no? Que és un tret cultural i que contra això no se pot actuar. I clar, és pareix molt sorprenent, no? que estem protegint a qualsevol tipus d'animal, inclús a invertebrats, però a grans mamífers com els bous, per un fet cultural no tingui cap tipus de protecció i se puguin continuar maltractant conforme se maltracten ara.
Pues Carles Mulet, senador per Compromís, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres, com sempre.